El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Netflix estrenarà aquest divendres Examen de consciència. És una sèrie documental de 3 capítols que desemmascarà els abusos sexuals a l'Església espanyola. Aquest documental recull testimonis de víctimes, d'abusadors, d'investigadors, periodistes que exploren diversos casos que han estat encoberts de manera sistemàtica durant anys arreu de l'Estat. A través d'històries personals duríssimes, la docusèrie reflexiona sobre l'abast que han pogut tenir els abusos de l'Església a casa nostra, tot i ser encara un tema tabú. Avui tenim amb nosaltres el director d'aquesta sèrie documental, produïda per Zeta Cinema, Zeta Audiovisuals i Minimal Films, que és Albert Soler. Albert Soler, molt bon dia.
Molt bon dia.
I li dic, fas mala cara, i diu, és que això ha sigut molt dur.
Sí, he estat... Jo en la meva vida he produït i dirigit moltes coses, fins i tot havia fet coses a les presons, però com aquesta diria que poques.
Dos Gaudís, dos Goya, avalen la trajectòria de l'Albert Soler, un munt de documentals, però Examen de consciència segurament és el més difícil, i ell se'l va començar a plantejar a partir de veure Spotlight.
Bueno, és que Spotlight és una lliçó per a tots els periodistes, no? Que és aquella cosa de dir, no, has de pujar al punt de vista fins a veure el sistema. Fins a veure el bosc en el seu, complexitat. I aleshores, evidentment, nosaltres fins ara, doncs, el que hem fet a tots, a molts països, abans d'enfrontar-s'hi amb el tema, que és un cas aquí, un cas allà, i quan el cas és jutjat, és condemnat, fas un passapalabra i dius, bé, ja està, resolt. I aleshores no te n'adones que al cap dels anys n'has acumulat tants que quan els relaciones te n'adones que
efectivament... Que hi ha alguna cosa.
Que és un problema sistèmic.
Vale, però aquest problema sistèmic, l'única manera de desemmascarar-lo, naturalment, i és l'intent que vosaltres heu fet en aquesta sèrie de 3 episodis, és parlar, per exemple, amb la Conferència Episcopal. Heu pogut parlar amb la Conferència Episcopal Espanyola, no?
I tant, i no només això, sinó que a més ens han reconegut una cosa que ens va deixar els pèls de punta, i és que, com sabeu, ells no tenen cap xifra, ni d'abusadors, ni de condemnats, ni d'encausats, de res, la qual cosa és insòlita. Perquè...
Això ja és insòlit.
Això és insòlit, perquè tu te'n vas a països d'aquí costat, a Anglaterra, per exemple. Cada any, la Conferència Episcopal d'allà treu un llistat...
O te'n vas a la policia i els hi preguntes quants dels vostres estan encausats per temes interns.
Exacte.
I et diuen, aquest és el número, respecte al volum de població que tenim al cos de Mossos.
Correcte. Doncs aquesta gent són tan opacs que no ho saben, i quan s'hi preguntes quants casos hi ha a Espanya tampoc ho sabem, només ho sabem per la premsa, i finalment els vam apretar una mica i dèiem, escolteu, els altres països, diguem la xifra que s'ha establert a Estats Units, a Boston o a Austràlia, que són els llocs on ho han estudiat millor, doncs va al voltant d'un 7% de capellans pederastes. Frase del portaveu, diu, no, jo aquest percentatge me'l crec, a Espanya. Bé, si diu això...
Perquè dins de la població quin és el percentatge? Perquè, és clar, això pues al
mira,
final és naturalesa...
18.000, sobre 18.000, un 7% et queden 1.200.
Uh-huh.
Vol dir que hi haurien uns 1.200 pederastes en actiu.
Val. Això respecte a la població de capellans, per entendre'ns. Però respecte a la població general, perquè al final l'ésser humà és la... Vull dir, aquí estem davant d'una patologia, d'una patologia, no?
Sí.
Aquest percentatge és similar, és inferior o no?
Diem, pel que sabem, on més es donen els abusos familiars, els abusos sobre menors,
és
intrafamiliar, diguem. A la resta, òbviament, no hi ha cap dada i no hi ha res que ens pugui suposar que hi ha un 7% dels advocats que es dediquin a ser pederasta, diguem.
Clar. Perquè aquesta sensació de tabú que has tingut tu i tot el teu equip en la lluita per tenir testimonis i fer l'examen de consciència, que implica que els abusadors siguin els que facin l'examen de consciència, no?
Sí. Mira, els abusadors, el que passa és que ens hem trobat tret d'alguna excepció, i en Joaquín Benítez, que serà el que sigui, però com a mínim ha tingut la...
Però ell no era marista, era un seglar.
Era un seglar, però, diguem, ha emparat durant 30 anys a l'estructura marista, i per tant l'únic que li ha canviat és que quan ha sortit de la llum a seus casos li han donat la patada a les jonses. No tenia cap protecció. Els altres maristes, que sí, estaven al mateix cas, que eren nombrosos, doncs aquests estan avui dia visquent en cases maristes.
I no heu pogut parlar amb ells?
No, perquè Maristes no ens ha donat accés. Per tant, són senyors que no han estat jutjats perquè els delictes estaven prescrits. Com sabeu, un dels problemes és que això prescriu encara molt de pressa. Aleshores, bueno, hi ha prou evidències perquè hi ha prou gent que els ha assenyalat, els ha denunciat, però no és una denúncia penal, i per tant l'únic que han fet és dir, bueno, doncs nosaltres els teníem nosaltres a diverses cases arreu de Catalunya.
Sí.
La qual cosa vol dir que poden sortir cada dia, poden fer vida lliure cada dia, poden fer el que vulguin, però fan vida amb la comunitat marista.
Això és el que ens explicava el portaveu del monestir de Montserrat, perquè un dels casos que és significatiu d'aquesta sèrie documental de l'Albert Soler és Miguel Ángel Hurtado, perquè de fet és el fil conductor dels tres episodis, sí, i al final és quan ell reconeix que ell va ser abusat, o presumptament abusat, hem de dir, perquè sí, aquí no hi ha hagut judici, a més perquè el monjo Andreu Soler és mort des del 2008, però naturalment com que això es va conèixer a través dels diaris, del periòdico i del País abans de que puguem veure tot el documental, sí, Albert, que no sé si això et fa molta il·lusió o no, però jo tinc la sensació que s'ha parlat molt del tema i potser fa ràbia, no? Perquè dius, home, espereu a veure el documental o no?
No això,
o ho has volgut que sigués així?
Això ho hem fet nosaltres.
Ho has fet tu.
Això ho hem fet nosaltres,
val,
sí.
Val. I al final vam parlar amb en Bernat Juliol, el portaveu, i li vam preguntar naturalment per aquesta qüestió i jo li vaig preguntar si tu t'havies posat en contacte amb ell.
Sí.
En aquest documental, Examen de consciència, Albert Soler s'ha posat en contacte amb vostès?
En cap moment. Nosaltres hem tingut coneixement a través de la premsa. Fa uns dies Netflix va fer públic un comunicat de premsa en el qual deia que s'emetria aquest documental i en el qual un dels protagonistes seria el senyor Miguel Ángel Hurtado. Aquest va ser el primer coneixement que nosaltres vam tenir d'aquest documental.
Albert Soler, no us vau posar en contacte amb l'abat de Montserrat?
No, amb Montserrat no. Ens hem posat en contacte amb tothom, tret d'ells. I per què? Doncs per dos motius. El principal va ser que Miguel Ángel Hurtado va ser la condició que va posar. No volia... Les proves que ens va mostrar són molt contundents, també he de dir. És a dir, jo no hagués fet aquesta afirmació si no hagués vist unes proves realment claríssimes. No hagués fet aquesta afirmació, i el compte amb el que diré ara, si no només aquestes proves fossin claríssimes, sinó que no tinguéssim evidència que més n'hi ha més. Val? Dit això, no ens vam posar en contacte perquè va ser la condició que ens va posar a Miguel Ángel Hurtado, perquè deia, si no, faré un pas molt defensiu i, de fet, no hi haurà cas perquè hauran tret un comunicat negant-ho 3 mesos abans que surti la sèrie i, aleshores, d'alguna forma, no hi ha la confrontació mediàtica que s'estava buscant.
Ja, però Montserrat i l'abat de Montserrat i tota l'estructura... lògicament, si és un examen de consciència, també és un examen de consciència per Montserrat, no?
Sí, el que passa és que totes les proves que ens han mostrat, tots els mails, tots els elements que tenim i que estan al documental, alguns dels quals s'han mostrat en aquestes notícies que han sortit de la premsa, són elements prou contundents com perquè l'examen de consciència l'haguessin hagut de fer ells, independentment de que sortís un mitjà de comunicació, una sèrie de televisió o el Quico, a recordar-los les seves responsabilitats. És a dir, des de l'any 2000 ja hi ha cartes de l'abat, del mateix abat que hi ha en aquests moments, d'en Josep Maria Soler, ja demanant perdó pel dany causat. A l'any 2004 ja hi ha... En Miguel Ángel, doncs, és quan diu, pues jo és que estic fet caldo, he començat una teràpia, i li explica això a l'abat, i l'abat li diu, molt bé, et trucarà el nostre advocat, això sí, tot en negre, o sigui, et trucarà el nostre advocat i convocarà una reunió. Convoca la reunió i li deixa anar 7.500 euros.
Que és el que va demanar la família, o no, pel tractament?
Sí, amb negre i sense rebut, perquè es pagui aquesta...
Jo ho vaig preguntar, això, sí, perquè vaig sentir la versió que donàveu, sí, i em van dir que això estava dins dels números del monestir com el donatiu, que primer pagat amb ells i després quan ho retornen la quantitat es fa una donació en els números del monestir a la Fundació Vic i Bernadet i a Creu Roja.
Sí, sí. Això, en qualsevol cas, el Miguel Ángel no té cap rebut, se li donen bitllets a 500, i sense cap mena de... i amb l'evidència, diguem, o amb la petició de que això no hi hagi, no deixi ni un sol rebut, no deixi cap mena d'evidència escrita, cosa que, diguem, en aquest cas s'hauria d'haver entregat aquests diners amb IVA, bé, la cosa es queda aquí, i aleshores ve quan a tot això havien apartat
Andreu Soler, el miracle,
i aleshores, al cap d'uns anys, és quan li van demanar disculpes, l'hem apartat, etcètera, i al cap d'uns quants anys, sense avisar-lo, és quan es publica aquell llibre d'homenatge a l'Andreu Soler, el 2008. Aquí és quan en Miguel Òbviament, els torna a escriure i l'abat diu, ai, perdona, que no sabia, ara mateix ordeno la destrucció de tots els llibres. Com dient, hem ficat la pota. Cosa que no es va fer perquè nosaltres ara, quan vam rodar això, vam anar a la llibreria i vam comprar dos exemplars. Eh? I per tant, tenim, diguem, i després, a part de tot això, els últims mails, i no només mails, sinó que unes proves que aviat sortiran, doncs indiquen clarament que l'abat està demanant disculpes constantment perquè és conscient del dany causat.
I arran del testimoni del Miguel Ángel, perquè ara ja portem uns dies amb aquesta qüestió, han sortit més escoltes atesos per Andreu Soler que denunciïn?
Això no ho puc confirmar ara. És un tema que estem treballant. L'única cosa que puc dir és que Montserrat ara mateix faria molt bé d'estar en gabinet de crisi.
Què vol dir un gabinet de crisi?
Bueno, de plantejar-se, perquè és que els que ells saben, i això és una evidència que a mi em consta, el que ells saben, igual que sabien perfectament que el cas del... s'havia produït aquest cas, el que ells saben n'hi ha com perquè realment s'ho facin mirar i molt. I molt. Malauradament no et puc avançar, això ho veuràs molt aviat al diari, però el que ells saben i el que jo sé és que fa esgarrifa.
Però a veure, Albert, ho dic perquè l'audiència no...
L'audiència ha de saber que, aquestes pràctiques no només es van fer amb el Miguel Ángel, sinó que hi ha tot un seguit més de víctimes.
Del mateix monjo.
I de, potser d'algun altre. Aquí és on, malauradament, no et puc allargar, però del mateix monjo n'hi ha.
Del mateix monjo. I hi ha... recordem que Andreu Soler, no em vull confondre, perquè l'Albert també s'ha dit...
Sí, Albert Soler, Andreu Soler i Josep Maria Soler. Va de Soler, és la cosa.
Andreu Soler va morir l'any 2008 i, per tant, el que ens explicaven des de Montserrat és que ell, evidentment, sempre, en aquest cas, ho va negar, i que, per tant, la seva versió, diguem que no la tenim més enllà del que diu el pare Abat sobre la conversa que va tenir amb ell. Però és evident que si aquí surten a donar la cara, com ha fet el Miguel Ángel, altres testimonis, aquest cas no serà una paraula contra l'altra, no?
No, serà una tragèdia contra l'altra. Serà una tragèdia col·lectiva. I aleshores...
Sí, un cas a l'estil Maristes, per entendre'ns.
Pel que jo sé, el que jo vaig sabent, potser no tant amb el... És que, clar, són informacions que estic treballant aquests dies i, per tant, no voldria avançar gaire, però no sé si hi ha tants, però el que segur és que n'hi ha algun que és... I, a més, és una de les hipòtesis que formula el Luis Hurtado, el Miguel Ángel Hurtado, al final, diu, jo no sé si aquest senyor... es va començar la seva carrera d'abusador quan tenia 65 anys, que és l'edat que jo vaig ser víctima, però el Miguel Ángel Hurtado, que porta molts anys com a activista estudiant els perfils, diu, jo diria, tenia tota la pinta de que estàvem parlant d'un depredador sexual en sèrie. Val? Aquesta és una formulació que deixa anar a Miguel Ángel Hurtado. Val? Bueno, nosaltres el que anem investigant, el que ens va arribant, doncs apuntaria més cap a aquesta segona hipòtesi.
Evidentment, el prestigi de l'Albert Soler com a documentalista, la gent el coneix i, per tant, no estem parlant d'algú que fa el seu primer documental. Albert, a fruit de tot el que ha sortit, has parlat amb Montserrat després?
No.
Amb ells?
No, jo no tinc per què parlar. Jo, la meva sèrie està entregada i qui parla són els diaris, que són els que ara han de seguir la nostra tasca, perquè nosaltres és un producte tancat on expliquem casos de tota la geografia espanyola. Intentem mirar-ho com un sistema, perquè sembla que totes les congregacions, totes les entitats religioses implicades hagin llegit un mateix llibre d'estil o un mateix manual en el qual diu com s'ha de fer per encobrir aquests casos.
Bueno, com en la vida familiar, que moltes s'han cobert sempre de la mateixa manera, sense dir-s'ho, Albert. Sí. Perquè les famílies han fet exactament el mateix durant anys quan hi ha hagut un cas d'aquests, que és encobrir-ho.
Sí, i a més amb una mateixa característica, i és la víctima, a un cert punt, intenta fer una resistència des de la seva invalidesa en el sentit de la seva joventut...
Miguel Ángel Hurtado ho explica, que ell es quedava bloquejat.
Clar, i ell era un adolescent, però jo conec molts casos, això, no?, d'una nena, de cop i volta el pare, no sé què, el tiet, i un dia agafa forces, li diu a la seva mare que està passant alguna cosa, i la mare li fot un clatellot dient no ens vulguis trencar la unitat familiar. Aquest cas, diguem, extrapolat al món dels abusos a l'Església, és el mateix, però en termes d'institució. Però el que és cert és que les institucions han tendit en aquest país des de fa dècades, doncs, amagar el tema sobre la catifa, intentar que passi la ratlla de la prescripció del delicte, i per tant allò ja cau només amb jurisdicció canònica, i la jurisdicció canònica, o sorpresa, sempre acaba exonerant el presumpte culpable i determinant que el denunciant doncs, no estava, no ho tenia tot, no sé què, etc. La denúncia és falsa, el presumpte culpable és innocent.
I ara, Albert, dius, estic treballant amb noves dades. Ho estàs fent per una nova entrega del documental?
No, senzillament el que ha passat és que des que es va anunciar la setmana passada, i potser una mica també la idea de començar a tirar temes, com vam fer als mitjans, doncs ens estan arribant molts casos. La gent se m'està comunicant en privat i m'estan fent arribar casos. I aquí és on començo a tenir una visió encara més àmplia, encara més sofisticada dels temes que estaven tractant.
En vols saber-ne un altre?
Quin?
Han detingut l'Alex Salmond, l'exprimer... Sí. Ministre escocès per assetjament sexual. Sí. Què et sembla?
Pues,
per presumpte assetjament sexual, suposem, perquè, sí. Clar, al final...
No seria el primer polític a què li passa, no?
No.
El Netanyahu és un crac, no?
Bueno, i tenim hem tingut el Fons Monetari Internacional en grans mans, el Banc Mundial i tot. Escolta'm una cosa, estàs content de les dramatitzacions?
Sí, eren necessàries perquè no oblidem que això és un producte per Netflix, és un producte doncs, entre cometes, de denúncia, però també ha de tenir un component d'entreteniment, i la forma de recrear, imaginar-se el que estan parlant, perquè les dramatitzacions no es veuen abusos, el que es veu és més l'ambient, com era aquella sala, com era el laboratori. Intentes escriure les llums perquè un empatitzi més amb sentiments d'angoixa que podia experimentar i d'indefensió que podien experimentar les víctimes.
Aquests tres documentals s'estrenen aquest divendres a Netflix. És important, abans d'opinar, veure'ls.
Sí, senyora.
Si us plau, perquè totes aquestes qüestions són molt delicades, afecten criatures, afecten persones. Els testimonis que inclouen aquest documental dels que ara parlàvem amb Albert Soler estaran a Netflix a partir de divendres. Examen de consciència. Moltíssimes gràcies, Albert. Estarem molt amatents a les informacions que continuïn sortint sobre aquesta qüestió.
Gràcies, Mònica. Només deixa'm fer-te un petit incís. Jo era dels que anava a Montserrat tota la meva vida amb el meu pare,
sí,
quan allò era un cau de llibertats. O sigui, el meu respecte per Montserrat és total.
Moltes gràcies, Albert, que vagi bé.